RAC més 1 i Xarxa Fort de Catalunya t'ofereixen Cafè del Pado. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Berlos.
Què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més al Cafè del Paddock, el podcast de RAC més 1, dedicat a analitzar l'actualitat del món del motor. Avui, programa monogràfic dedicat a MotoGP, en ocasió del Gran Premi de França que s'ha disputat aquest passat cap de setmana al circuit de Le Mans, un gran premi amb un grapat de caigudes, com és habitual, d'altra banda, en aquesta pista i aquesta època de l'any, un gran premi on van passar moltíssimes coses que volem analitzar en aquest podcast d'aquesta setmana. Però, sobretot, volem posar les llums llargues, perquè volem anar més enllà. No ens volem quedar únicament amb com pinta la temporada, ara que tot just comença, sinó que volem parlar sobre el futur de MotoGP, sobre com ha de ser MotoGP, sobretot ara que es parla tant sobre la necessitat, o no, això és el que debatrem avui, de modificar el reglament tècnic per tal de frenar d'alguna forma l'escalada de prestacions de les motos de la categoria màxima. En parlarem, evidentment que sí, amb els nostres convidats i especialment amb el nostre amic Quim Salvador, amb el qual analitzarem la cursa de Le Mans. Hola, Quim, què tal, com estàs?
Hola, molt bé, molt bé.
Un coffee?
Sí, 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 cappuccino amb canyella, cacau i benzina, evidentment, una mica de benzina.
I tant que sí.
Però avui, el Cafè del Paddock amb
Quim Salvador, periodista especialitzat en motor de RAC1. Juan Martínez, director general d'Andreini MHS Ibérica. Ramon Forcada, responsable tècnic de l'equip Yamaha Petronas. Félix Rodríguez, coordinador del team Pramac de MotoGP. Ramon Sancho, metge traumatòleg. Pep Font, psicòleg esportiu del CAR de Sant Cugat. I, com sempre, amb Carles Gil, a cura de la gestió tècnica del programa. Caigudes a dojo al Gran Premi de França de motociclisme disputat al circuit de Le Mans en condicions meteorològiques adverses. Segona victòria consecutiva de Jack Miller a MotoGP en un gran dia per les Ducati. Marc Márquez cau dos cops a França quan liderava la cursa de MotoGP. Victòries de Sergio García Dols i Raúl Fernández de Moto3 i Moto2. Quartararo, Garner i Acosta lideren les seves categories respectives. El Mundial tornarà a l'acció la setmana vigent a Mugello. Cal modificar la data de celebració del Gran Premi de França a Le Mans? És urgent limitar les prestacions de les actuals MotoGP en benefici de la seguretat? Han de ser les MotoGP tan ràpides i potents per garantir l'espectacle? En parlarem de tot això i més a partir d'aquest instant al Cafè del Paddock, el podcast setmanal de RAC més 1 que analitza l'actualitat del món del motor. Quim, quines diries que han estat les claus d'aquest cap de setmana passat per aigua, com no podia ser d'una altra manera, al circuit de Le Mans?
Home, el temps, evidentment, el temps que ho ha condicionat tot i que ha fet que tinguéssim un gran premi, anava a dir imprevisible, però que guanyin Ducati i sobretot Jack Miller, si ha plogut, no és gens imprevisible, perquè Miller és especialista en aquestes condicions i la Ducati em fa la impressió que gràcies als avenços tecnològics que sobretot va parint una vegada i una altra Gigi de línia, crec que és la moto que millor s'adapta a la pluja i gairebé a les diferents circumstàncies, tot i que avui em mullaré poquet amb temes tècnics perquè en sé poc o gens i em poden pentinar fàcilment els convidats que de seguida saludarem.
No sé si hi ha hagut nou rècord de caigudes, crec que no, crec que la cursa de França ha estat la tercera, no s'ha batut aquell rècord de caigudes de València de fa uns quants anys ja, però el que sí tinc clar és que n'hi ha hagut moltes, potser fins i tot masses, no?
Sí, 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 la veritat és que hi hagi sarau, que passin coses, això del flac to flac a mi m'encanta, que ara es posi a ploure i faci anar tothom de corcoll, a pilots i equips no els agrada gens, però per l'espectador és fantàstic, però és clar, veure pilots a terra tan sovint i tants pilots per terra, encara ens hem de felicitar que, si no vaig errat, no hi ha hagut cap lesió greu aquest cap de setmana, però evidentment no és bona cosa, els pilots els volem a la pista, damunt de la moto, i competint al cap de setmana del Gran Premi de França, s'ha saldat amb 117 caigudes en total, amb 3 dies d'entrenaments i curses. No és rècord. No. Tenim el Gran Premi de San Marino a Misano del 2017, en què n'hi va haver 141, que és una xifra absolutament estratosfèrica.
Més que València? Però... més que la de València? Em pensava que València era el rècord absolut. Jo diria que amb 150 o 156.
Doncs podria ser. Ara mateix no tinc
aquest sí. Crec, no facis cas, sí. Vull dir, però...
No, tens tota la raó, Josep sí. Lluís. Xest, 2018, 155, batent sí, el rècord de Misano. En tot cas, són masses i alguna cosa s'han de plantejar perquè, insisteixo, els espectadors volem veure els pilots competint a la pista i els esportistes i les marques que hi posen calés aquí, tant sigui fabricants de motos com sponsors, no paguen perquè el pilot vagi per terra, paguen perquè estigui competint. Per tant, alguna solució s'hauria de buscar.
Escolta, el lideratge que vam veure efímer de Márquez a la cursa ens aporta alguna cosa o creus que en sec això no hauria passat?
Jo crec que ens aporta il·lusió. Em sembla que a tots ens va fer molta il·lusió veure el Marc Márquez escapant-se i intentant anar cap a la victòria. Ja estima que la il·lusió va durar poc. Estic convençut que en pista seca no crec que haguéssim vist Marc Márquez liderant i, de fet, ell no es va cansar de dir-ho durant tot el cap de setmana. Que, com que el pilotatge en aigua ha de ser més suau, allà sí que es veien condicions de fer alguna cosa grossa, també perquè el Marc s'adapta bé a qualsevol condició difícil. En sec diu que encara no està al nivell. Jo no sé si està en qüestió de físic com de la moto, que aquí també em sembla que hi hauria cosa a analitzar, però estic convençut que en pista seca no hauríem vist Marc Márquez liderar el Gran Premi. Això sí, que després d'una lesió tan llarga a la tercera cursa l'haguem vist ni que sigui un parell de voltes al capdavant, a mi realment m'ha fet molta il·lusió.
Clar. Pol Espargaró també va brillar d'alguna manera diumenge. Va tenir clars i obscurs al llarg del cap de setmana. Fins a quin punt la tornada d'Alberto Puig, que celebro extraordinàriament a les curses, pot haver influït en aquest passet endavant que jo crec que evidentment han fet a Honda HRC?
Mira, el Pol, gairebé a tots els grans premis, potser traient-hi el segon, el de Doha i el de Portimao, hi ha hagut algun moment que ha semblat, ara sí que estarà al davant. I després els diumenges, i sobretot també els dissabtes de qualificació, no hi acaba d'haver manera. Alguna coseta li falta, però crec que no és gaire. Per tant, esperançat en veure aviat el Pol en posicions més capdavanteres. Ell mateix ho va dir, això que comentes de l'Alberto, que era importantíssim. I va explicar el per què. Ja sabeu que els Espargaró s'expliquen com un llibre obert, no posen filtre, i això cosa que agraïm als periodistes. El Pol va explicar...
I els gestors de Twitter també ho agraeixen molt.
sí, aquí el Pol és molt discret, però la Legia fa la pena per tots dos. Bé, ho anava a explicar això. En Pol va dir, em sembla que divendres o potser dissabte, que la presència d'Alberto Puig al box era importantíssima per la comunicació entre pilots i enginyers. Que, ostres, potser algun escèptic diria, vols dir que és tan important? I ell va dir, mira, els enginyers només hi entenen de números i de dècimes. I et diuen, en aquest revolt, l'altre pilot accelera abans que tu i et treu X temps. I ja està. Diu l'Alberto, com que és expilot, sap interpretar moltes més coses i fins i tot suggerir-te possibles solucions. Diu, els enginyers no suggereixen res a nivell de pilotatge. Et diuen, aquí va passat això i punt. I l'Alberto aquest punt d'expilot sí que el té. Diu, i a més, l'Alberto fa tants anys que treballa amb Honda, doncs que ja té molt après el llenguatge que cal perquè realment el missatge arribi bé.
És més japonès que els japonesos, de vegades.
No? Sí, no, però el Pol es trobava que la comunicació, de moment, acaba d'arribar a l'equip, doncs no és que sigui fluida, és que com que parlen idiomes diferents, i no dic japonès-català, sinó que una cosa és el punt de vista del pilot i l'altra és el de l'enginyer, doncs moltes vegades no s'acaben d'entendre. I que l'Alberto, i això ho va corroborar també el Marc Márquez a la seva roda de premsa, és vital per, no sé si encriptar o desxifrar o com vulgueu li dir, aquests missatges perquè arribin d'una banda a l'altra d'una manera que uns i altres es puguin entendre molt millor. Això jo crec que és molt important.
Segona victòria consecutiva de Jaques, segona amb la Ducati oficial, tercera en el seu palmarès, la segona en aigua, una sortida de pista al començament, dues long laps de penalització, i una cosa que a mi em va meravellar és que quan va fer la volta d'honor va passar per la long lap per tercera vegada per saludar l'afició, la qual cosa em sembla d'un sentit de l'humor extraordinari. Escolta, Quim, aquesta autoritat que va acreditar Miller, que després encara he flipat més quan m'he assabentat de les voltes que tenia el pneumàtic davanter de l'australià, que no era un pneumàtic... ja ho sé que portar-lo nou tampoc és bo, però es veu que portava un grapat de voltes el pneumàtic, si més no el de davant, aquí a Le Mans. És un... l'hem de tenir en compte com a candidat al títol? No és flor d'estiu, això?
A veure, recordeu que no fa gaire el pentinàvem de valent en el cafè del Pado, sí, que Jack Miller, perquè havia començat la temporada fatal.
Home, tenia el sí, tema del braç també, de la síndrome, no?
Sí, tenia el tema del braç, però tot i així... va fer un inici de temporada realment preocupant. Ara la veritat és que ha girat la truita completament. Jack Miller és un bon pilot, a part del sentit de l'humor que té, que em sembla fantàstic.
Sí, és molt bo,
i a més sempre afavoreix l'espectacle, no? Però és un pilot que pot guanyar curses, és un pilot que té aquest plus, no? Dels que poden... Ja l'hem fet alguna vegada la comparació amb Dovizioso. Jo crec que Dovizioso... perdoneu-me l'expressió, és un robot perfecte que et portarà la moto allà on pot. I que si la moto està bé, doncs la pot portar a guanyar. Miller és un tio de rauxa que pot anar més enllà de les carències de la moto, però també pot cometre errades importants. Què vol dir amb això? Que Jack Miller, si la Ducati continua anant tan bé, perquè una altra cosa que hem d'analitzar és la superioritat de la Ducati, doncs evidentment que pot lluitar pel títol, però en clau campionat a mi em convenç més la regularitat de Pecco Bagnaia, que no ha acabat cap cursa fora dels sis primers, i que està segon a un punt de Quartararo al Mundial. Menys espectacular que Miller, segur. Probablement guanyarà menys curses. De fet, Bagnaia no ha guanyat enguany. Miller ja en porta dues. Però en clau campionat això serà molt important. Ara, esclar, si a Miller no apareix ningú que li faci una mica d'ombra, també hem de tenir en compte el tema de la pluja. Miller és un superespecialista en pluja. En pista seca, jo crec que la cursa era de Quartararo a priori. Però vaja, sí, evidentment és un dels pilots a tenir en compte, igual que Bagnaia, igual que Zarco. I aquí seran les altres marques que s'hauran d'espavilar perquè, excepte Quartararo, de moment no veig ningú capaç de discutir-los el campionat.
Recordo que Jerez va ser en sec, i que Miller va fer el que va fer a Jerez.
Per acabar però aquesta... També era de Quartararo, Josep Lluís.
Sí, això també és veritat, sí.
I va aparèixer la síndrome compartimental.
Va aparèixer la síndrome. Escolta, per acabar aquesta primera part d'anàlisi de la cursa, després hi tornarem, perquè ara vull entrar en temps de tertúlia amb els nostres convidats. Tres Ducati entre les quatre primeres, perquè no oblidem també això, que el Pecco va fer el quart darrere de Fabio Quartararo, que havia sortit des de la pole position, i ara venen Mugello amb aquesta recta eterna i Catalunya, que déu-n'hi-do. Territori Ducati. Aquí poden aconseguir un avantatge que jo no dic que sigui definitiu, perquè la temporada és llarga, però, home, que els hi posarà les piles als rivals, no?
A priori sí, a priori sí. També és cert que, per exemple, l'any passat el Gran Premi de Catalunya el va guanyar Fabio Quartararo. Vull dir que tenen avantatge a la recta, però una mica, salvant les distàncies, Losail també és un circuit de recta molt llarga, però després revolts ràpids enllaçats on la Yamaha, en condicions de sec, és la més forta. El que és cert és que la Ducati, i això ens ho deia Pecco Bagnaia després del podi que va aconseguir a Jerez, que la Ducati va bé a totes les pistes. Bagnaia deia, si hem fet doblet a Jerez, riurem a la resta de circuits, i de moment alemans, amb pluja sí, però han fet un altre doblet. Per tant, sí, ara les Ducati jo crec que són favorites, sobretot a circuits com Mugello i Catalunya, tot i que Yamaha, sobretot Quartararo, Viñales, si el cap de setmana en segueix es classifica bé, també poden tenir coses interessants a dir.
I al nostre cafè del Pado, que ara incorporem tres convidats de luxe. Estic terriblement content. Primer, perquè els admiro molt. Segon, perquè són grans amics i millors persones. I en tercer lloc, perquè porten molts, molts anys, per respecte, no diré quants, perquè si sumem els anys que porten els tres següents convidats al campionat mundial, mare de Déu, el que faran és fer-me a mi més vell, i per aquí sí que no passo. Saludem en primer lloc, Mollà, el nostre estimadíssim Ramon Forcada. Hola, Ramon, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, molt bé.
Emprenyat amb el Barça o no?
El que ve després d'emprenyat, que no ho vull dir a la ràdio.
Juan Martínez, com estàs? Barcelona, què tal?
Molt bé, l'admiració és mútua.
Escolta, Juan, estàs a punt de posar en marxa un curs que té una pinta, que em ve de gust a mi apuntar-m'hi fins i tot. Curs de Suspension Academy, on hi serà també el Ramon i també el Manolo Garzó. En què consisteix aquest curs, Juan? Explica'ns això.
Bueno, bàsicament, nosaltres des de fa temps, Andrean MHS, el que hem fet és intentar apropar el nostre coneixement, compartir el nostre coneixement amb la gent que està fora del nostre entorn. I amb això hem estimat que, degut a la meva trajectòria professional a dintre de MotoGP, creia que era adient donar la possibilitat a molta gent de tenir a prop a gent que estan a primera línia, com és el cas del Ramon i del Manuel, i compartir pues, això, la manera de fer, la manera de procedir, compartir que tinc la possibilitat de demanar-li i fer preguntes tant amb ells com a mi i això de quins són els seus neguits, les seves inquietuds quan afronten situacions que nosaltres més o menys estem acostumats a afrontar, i és una manera, en el món actual és molt important compartir, i és una manera de compartir el nostre coneixement.
Això ho feu ja, 21 i 22 de maig. Queden places encara o què?
No, això... degut al moment, les places són limitades, està reduït a 10 persones i això està pràcticament cobert des de que es va posar en marxa. Per sort, la gent encara té el neguit aquest de la formació i de compartir experiències.
Afortunadament.
Sí, i això és sempre bo i esperem que sigui un èxit aquest cap de setmana.
Segur que sí, segur que ho serà. I saludem també a la tercera persona que s'incorpora en aquesta tertúlia, al meu estimat Fèlix Rodríguez. Hola, Fèlix, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Escolta, el Ramon és un home, perquè el vaig veure a l'enduro de clàssiques a les Comes, i a tu t'hi esperàvem.
Tinc una explicació per això. Ah. I perdoneu que tinc la veu una miqueta fònica de la remullada que ens vam fotre allà a l'Evan.
I de celebrar el segon lloc del Zarco, suposo.
I de celebrar el segon lloc del Zarco, evidentment. Tinc l'explicació que no vaig anar al... Jo sóc un assidu de l'Endurro que fan al novembre.
És veritat.
A la meva categoria l'he guanyat una vegada i he fet diversos pòdiums i tal. Però aquesta, tinc una moto, una Ancillotti, amb la que corria jo als anys 80.
Me'n recordo.
La tinc restaurada, la tinc perfecta, però no l'he carburat, no l'he posat gaire a punt encara, no he tingut temps. Però és que aquell mateix cap de setmana també teníem cursa de resistència de motos clàssiques.
És veritat.
Al circuit de Carràs, que corríem amb el meu fill i vam acabar rebentats.
Escolta, està justificadíssim, està justificadíssim.
Li vaig demanar disculpes al Pep, per això, perquè no parava d'enviar-me missatges, vine, i, hòstia, m'ho he perdut, va ser bé greu.
Ramon, la gent que venim de l'enduro tenim un plus.
Sí, passa que ens anem aguantant. Abans corríem, ara participem. Anem canviant el vocabulari, però la veritat és que va estar molt bé. De totes maneres, l'excusa aquesta del Fèlix, em puc creure la de la cursa de clàssiques del Carràs, però de la moto no me la puc creure, perquè si us explico la història de la meva moto, plorarem tots més que amb el Barça. I no val la pena.
Ara us diré una primícia. Vaig estar a punt de sortir en aquesta cursa, però no vaig trobar carburador, vaig provar-ne 3 i no hi havia manera. M'apunto una mica a la línia del Fèlix, però no vaig ser capaç de fer que la meva Yamaha, que portava molts anys aturada, funcionés. I em venia molt de gust. Sí que hi vaig ser-hi, però no vaig poder participar. Escolteu, us agraden les curses sota la pluja? Juan, Ramon, Fèlix...
Bueno, a mi, des del meu punt de vista, que em toca fer ara com a comentarista de la font, pues, són més entretingudes perquè passen més coses. Però quan estàs a dintre el box, realment és molt estressant. Això t'ho diran millor ells. Al cap i a la fi, el fet d'haver d'estar preparat a qualsevol situació, pues, augmenta el nivell d'estrès que ja de per si té un cap de setmana de MotoGP. Amb la qual cosa, televisivament, és molt atractiu, com heu definit tu i el Quim, però el box és més complicat.
Ramon.
No, el problema no és tant les curses amb moll com el flac-to-flac. Si és una cursa amb moll des del principi i ja saps que plourà i plou, i és un puesto que quan plou, plou de debò, pues, i pots fer una cursa amb moll, pues, al final és el mateix que fer-la amb sec, només que canvies coses. El problema és quan comences amb el flac-to-flac, comences amb el sobretot, si és de moll a sec, és més complicat, perquè quan plou per tothom, després és fàcil prendre la decisió, però és molt més perillós, ho van veure alemans, perquè entra tothom a la mateixa volta. Si és una cursa de moll a sec, tothom decideix, o el pilot o l'equip té estudiat a quin moment, a quina volta, a quin temps per volta és el moment per fer el canvi, i cadascú fa la seva manera, amb la qual cosa no tens el, diguem, el punt de dir ara entraran tots de cop. I què farem? Allà tens més marge de decisió, perquè al final depens de tu, depèn del que tu vols fer, però és complicat. És complicat, sobretot per tots els pilots, sempre es queixen molt del passar de moll a sec. La moto canvia molt. A les primeres voltes, pensa que quan surt a les primeres voltes no està del tot sec, i el feeling de la moto, sobretot la gran diferència, la posta a punt i sobretot el diàmetre dels pneumàtics i el perfil dels pneumàtics és completament diferent, i les primeres voltes són realment complicades de gestionar. Però bueno, per nosaltres, ja et dic, les dues condicions, si són moll o és sec, doncs va bé. Ara, quan comences amb els canvis de temps i amb el flac-to-flac i has de començar a calcular quan perds per canvi de moto i quan et queda pel final, i si és millor seguir amb pneumàtics de moll encara que estigui sec, o és millor posar slicks, perquè has de comptar quan guanyaràs per volta, tenir calculat quan perds amb el canvi de moto, i sí, es torna bastant, bastant més estressant.
Fèlix, a tu t'agraden?
La veritat és que, bueno, el que deia el Ramon, no? Si la carrera és amb moll des del principi i està plovent, doncs és una carrera normal, però quan fa aquest temps com a alemans de que hi ha la incertesa que si para de ploure, que si ara plou, que si ara deixa de ploure, ara surt el sol, ara fa vent, s'eixuga, i bueno, la incertesa és màxima, no? Perquè estàs allà pendent, bueno, des de la tele veiem quan es fa el carrilet així més sec, no? Però és el que deia el Ramon, clar, has de calcular el que perds entrant a canviar de moto, i si realment el que guanyes canviant de moto amb pneumàtics slick compensa la parada al pit lane, no? Que és bastant llarga, no? És una incertesa bastant estressant, i la veritat és que, vejam, per trobar-me una miqueta d'al·licient a les curses, de tant en tant alguna va bé, perquè ara feia anys que no fèiem un flac-to-flac, no? Però, atabala una mica, posa molt nerviós. I aquí Le Mans, aquest lloc que no ens agrada a ningú, ens trobem sempre amb el mateix clima. L'any passat va passar el mateix, eren sec, i quan estàvem a la...
100 caigudes l'any passat hi va haver. 100. I 30 de les quals al Revolt 3.
Exacte. Al Revolt 3, doncs mira, doncs, l'altra banda del pneumàtic està més freda, no? L'any passat se'ns va posar a ploure en plena graella, i també correcuites i canvis de motos i entrant i sortint. Allà ens aplica un estrès addicional bastant important. Bastant important, perquè no pots equivocar-te en res, no?
Una vegada recordo que estava a Le Mans i estava vivint amb un equip de 2,5, i recordo un pilot, que no diré el nom, només diré que és 5 vegades campió del món, em va dir, diu, ostres, diu, estàvem dormint en un castell molt a prop del circuit, en un lloc idíl·lic, hi havia tot de vaques, i em diu, ostres... I les vaques, quan plou, no les guarden a dintre l'estable? Dic, sí, no, dic, perquè ara els hi posen una funda. Ara surten i els hi posen una funda a les vaques perquè no es mullin. Escolteu, creieu que s'hauria de canviar la data de celebració d'aquest Gran Premi? Ja no dic treure'l del calendari, perquè hem vist edicions magnífiques del Gran Premi de França a Le Mans, però com a mínim és obvi que al maig a Le Mans hi plou. Jo no recordo cap de les vegades que he anat a Le Mans que en algun moment o altre no m'hagi plogut. Què penseu?
Bueno, jo vaig estimar una cosa així per divertiment o quasi, i el promig de dies de pluja alemanys està a sobre de 300 a l'any.
O sigui, l'estació de les pluges i la humida, no?
Sí, exacte, vés-hi quan vulguis. L'única diferència és que si vas a una època no farà tan fred.
Clar.
Però el de la pluja sembla que és una cosa que ho tenen bastant assumit i és així. Però és que això són coses curioses. Per exemple, a París plou més que a Londres. Londres té la fama, però on plou més és a París. I París, clar, allò com que és tot pla, alemanys passa igual. O sigui, està de promig a 300 dies de pluja. Vull dir que vés-hi quan vulguis. Ara, que el fred, sobretot amb els lics, els matins patim una mica, sí, perquè tota la gamma de compostos que porten Michelin normalment vius amb el tou. Els altres són purament d'adorno o són per estalviar-te algun tou, però costa de fer-los funcionar.
Fixeu-vos a si plou a París, que és la ciutat d'Europa amb més motos de tres rodes. És el lloc on s'han venut més motos de tres rodes, precisament perquè la gent creu que amb les tres rodes tenen més seguretat que no pas amb dues. Juan i Fèlix, creieu que s'hauria de canviar de data?
Bueno, jo estic d'acord amb el que diu el Ramon. Al cap i a la fi, el de la pluja serà difícilment controlable, sí que hauríem de mirar una mica és el de la temperatura. De fet, el warm-up es va endarrerir un minut, ara és una mica més de temperatura a l'asfalt, i no hi ha més problemes de seguretat, amb la qual cosa poden fer un estudi, igual que està comptabilitzat i està parametritzat quan plou a l'any, també l'oscil·lació de temperatura. Si ho poden fer i és adient per tots, jo crec que és benvingut intentar fer-ho amb una situació meteo més adequada.
Fèlix, jo que recordo haver-te vist com a pilot, en moltes disciplines, t'he vist fent motocross, t'he vist fent enduro, t'he vist fent velocitat amb aquella autisa. Són les curses amb aigua una loteria o en realitat, una mica en la línia del que dèieu abans, són una demostració de qui té més habilitat conduint una moto? Què penses? Això de que són una loteria és un tòpic que s'ha instal·lat, s'ha instal·lat moltíssim. Són una loteria realment o no?
Bueno, és una loteria perquè és molt fàcil anar per la terra, no? Sobretot quan l'asfalt és tan fred com aquest cap de setmana passat i amb el plogim que queia, que a vegades no plovia gaire fort, però suficient per mullar la pista, doncs clar, unes condicions molt delicades de que frenes una miqueta més del compte i et patina la roda, no? Llavors, jo crec que els pilots que s'aguanten drets i acaben guanyant les curses de mullat tenen una habilitat més especial per aquestes condicions. I parlant del Miller, que el conec bastant bé, perquè l'hem tingut 3 anys amb nosaltres, sí. Doncs és el tio que més sensibilitat té de conduir amb mullat a més lics. De fet,
ha fet molt dirt track o no?
Sí que em fa de dirt track, sí, però el que fa més és motocross, per això. Però, per exemple, des de que va fer la pole a Argentina fa 3 anys, que va ser en condicions mullat i es va anar jugant, que ell va sortir amb slicks i ningú va ser capaç d'atrevir-se a muntar slicks, a la qual hi en refereixo la Q2,
sí.
Doncs el Jack és la referència de la graella. Tothom està esperant a veure què fa ell. Aquesta vegada m'ha sorprès perquè he vist que sortien Valentinos i sortien alguns que es van atrevir a sortir amb slicks amb mullat durant, no sé quin entrenador era, i van fer una volta, van entrar al box dient això és inconduïble, no? I llavors veies que el Miller continuava amb slicks sobre l'aigua. Jo crec que, bueno, la loteria existeix, però l'habilitat de la sensibilitat en conducció mullata hi ha alguns que la tenen més bona que altres.
Volem saludar ara dos tertulians més que s'incorporen a la nostra conversa. En primer lloc, en Pep Font. Ell és psicòleg especialitzat en el tracte d'esportistes d'èlit del CAR de Sant Cugat. I també el Ramon Sancho. El Ramon Sancho és metge, el conec de fa moltíssims anys, perquè ell va ser un dels primers traumatòlegs catalans que va aparèixer pel Mundial de Motociclisme. Des de l'any 1985 fins al 1999, el Ramon va ser responsable de la unitat de traumatologia de l'esport i coordinador del servei d'urgències d'ICANME, l'Institut Universitari de Xeus de Barcelona, i ha estat president de la Societat Catalana de Medicina de l'Esport, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. I al llarg de la seva trajectòria professional, doncs, ha desenvolupat moltíssims càrrecs amb diverses federacions de tota mena, esportista encara en actiu, practicant de molts esports diferents i la majoria de risc, precisament. Pep Font, com estàs?
Hola, què tal a tothom? Se'm sent bé, per cert.
Se't sent perfectament. Escolta, bon. Creus que un pilot necessita una preparació psicològica diferent per una cursa en mullat? Abans d'una cursa en mullat, el pilot pot preparar d'alguna manera aquestes condicions atípiques, mentalment, o no?
És molt bona aquesta pregunta. Tenim un leitmotiv, sobretot quan treballem amb gairebé en tota classe d'esports, però amb certs esports que impliquen un risc i en certs entorns, que és aquest leitmotiv és prepara't per l'imprevist. Això és una contradicció amb ell mateix, no? Perquè si una cosa és previsible t'hi pots preparar i si no saps què pot passar no t'hi pots preparar. I què fem per intentar anar en direcció en aquest, diguéssim, aquest principi? Intentem fer previsió de les situacions que són més habituals que un es trobarà. Què passa quan una cursa es dona en moll? Que la quantitat de situacions que un creu que es pot trobar són molt més grans i, per tant, són molt menys previsibles, no? La necessitat d'adaptar-se a aquestes situacions sempre hi és, i en aquest cas hi ha més situacions, i normalment tens menys marge per adaptar-te. Em refereixo a que si no t'adaptes a temps comets una errada que et pot costar la carrera, anar-te'n a terra o simplement no aconseguir l'objectiu, i tot es torna molt més complexa. I llavors, en aquest sentit, el nivell o el tipus de preparació psicològica essencial que s'ha de portar a terme no és diferent, però sí que haurem d'enfrontar una situació que és molt més complicada. Haurem de fer servir els nostres recursos per abordar una situació molt més complexa, que no sabem quina serà, a més a més.
Clar, és a dir, per resumir, que s'ha de ser més flexible i més adaptable, no?
Exacte.
Has de tenir una capacitat per gestionar la improvisació superior,
exacte,
no?
Exacte, aquest és el concepte, flexibilitat.
Uh-huh. Ramon Sancho, estimat, que content que estic que ens acompanyis avui al programa.
Molt bé, molt bé, molt bé. Jo també.
Escolta, Ramon, les lesions per una caiguda sota la pluja són diferents? Però sempre s'ha dit això. El Quim abans ha portat una dada fantàstica, que hi ha hagut moltíssimes caigudes alemans, però que nosaltres sapiguem a hores d'ara, no hi ha hagut grans lesions. Per què? Pel factor velocitat, que és menor, potser?
A veure, jo ara, agafant les paraules de Font, voldria deixar clar dos conceptes, que és el concepte d'accident i el concepte d'imprudència. L'accident és tota situació imprevisible, inevitable. Jo recordo l'accident que encara no he paït, a l'època del Sides, el Paul Ricard, amb una recta només hi ha un pont. Doncs, anant la moto amb el Sides a tota bufa, es va clavar enmig de la recta i el copilot va sortir disparat en l'aire, va picar amb el cap contra la part inferior del pont. Això encara no ho he paït. Això és un accident.
Això va ser l'any 1988, ho recordo perfectament.
Doncs
hi va haver 3 morts amb Sidecar aquella cursa, justament,
doncs,
l'any 88, jo, aquell dia.
Ja veus que parlem del mateix.
Sí,
i l'altra
sí.
Cosa és la imprudència. La imprudència és aquella situació que és previsible i evitable. Vull dir, tots sabem, tots ho hem vist, tots els que anem amb cotxe per els diumenges per carretera secundària, veiem aquelles persones, i ho tinc filmat, que et passen amb una recta en plena curva, a tota bufa. Dius, això no, si aquest senyor aquí a la curva li sortirà ara un camió de cara i el deixarà com una enganxina en el radiador, doncs no és cap accident, això és una imprudència. Per tant, aclarits aquests conceptes, parlem de el que m'acabes de dir de les lesions. Una cosa és la morbilitat i l'altra és la mortalitat.
Uh-huh.
Morbilitat és la quantitat de lesions que hi ha en cada esport, en determinats esports, en alguns més que en els altres, i la mortalitat, exactament, és quan aquests accidents o aquestes imprudències causen la mort. Hi ha alguns esports, per exemple el submarinisme, que té una gran morbilitat, però una poquíssima mortalitat, uh-huh, com la caça. Sí, hi ha molts accidents, però pocs són mortals. I respecte a les lesions amb aigua, no ho sé, l'aigua per si sola, si tu t'imagines el fet de llançar una pedra sobre la superfície de l'aigua ja veus el que passa.
Clar.
Doncs amb l'aigua ens passa una mica el mateix, sobretot des de que portem aquests, que es porten aquestes proteccions a l'esquena, que veus com surten relliscant, mentre no hi hagi una aturada brusca, no passarà res.
Fèlix, com a expilot, per què un pilot que està convalescent d'una lesió pot treure millor rendiment d'una cursa en mullat que d'una en sec? Per la gestió de les frenades, per exemple? Per la gestió de les accelerades, també?
Bueno, els canvis de direcció són molt més suaus que en sec i llavors no et permet tanta despesa física. Les frenades també són més, no són tan brusques com les de sec, sempre frenen abans i més suau. I a l'ingrés en curva també el fan també amb dos ditets, que digui jo, no? Vull dir, tot és molt més suau perquè no pots fer moviments bruscos perquè te'n pots anar a terra molt fàcilment. Llavors, per això la conducció amb aigua sempre no té tanta exigència física com la amb conducció en sec. El que sí que té més desgast és de coco, no? Perquè estàs molt més concentrat que en sec, no?
Ja. Aquest any estem veient en general moltes caigudes, sortosament més aparatoses que amb conseqüències físiques importants pels pilots. Hem arribat a un punt que l'evolució de les MotoGP actuals, amb aquests 362 quilòmetres de punta a Qatar, que va fer, crec que va ser el Johann Zarco, veurem en què queda ara aquesta velocitat punta, ara que ve Mugello, veurem a quina velocitat s'arriba. Tot plegat fa pensar que potser les motos ara estan superant la capacitat dels pilots per conduir amb seguretat. Ramon, tu, com a tècnic, creus que la situació a què hem arribat ara amb MotoGP és comparable, per exemple, a aquella situació que vam viure als ral·lis a finals dels anys 90, mitjans dels anys 90, amb la prohibició dels grups B? Això s'hi sembla o no?
És diferent, perquè nosaltres parlem d'un circuit. Els ral·lis és una carretera oberta i els imprevistos són molt més importants. Per mi hi ha dos problemes greus, podríem dir tres problemes greus. Un és que sempre parlem de que quan la seguretat no és suficient sempre anem a per la màquina i no anem pels circuits. Yeah. I això és una mica, tot i que s'ha treballat molt, però això és una mica la filosofia de la Direcció General de Trànsit. O sigui que la carretera és una merda, doncs deixo córrer menys, en vez d'arreglar la carretera. Gràcies. Després, quant a la velocitat, hi ha dues coses. Una és la velocitat en punta, que això és un tema bastant complicat perquè al final es fa 360 Mugello i si tu et poses a reduir la velocitat, primer has de tenir clar com fer-ho, però després que la reduiràs que a 340, que vols dir que una caiguda de 340 és molt diferent d'una 360?
Yeah.
No ho sé, jo no he tingut cap ni a 340 ni a 360, però ni em cal, però m'imagino que no és tan diferent. Al final les caigudes, quan els pilots es fan mal o quan els pilots tenen lesions realment greus o inclús es maten, no són sempre amb les caigudes més ràpides, són amb caigudes amb més mala sort. I aquí sí que és el que dèieu de la loteria de les curses d'aigua.
Penso en Reini.
Pues sí, o pensa en Simoncelli.
Sí.
I que al final depèn, o pensa en Wakai a Jerez, o sigui que ja és el colmo.
No, Wakai va ser un imbècil que es va colar al pit lane.
És igual. Com això al final és un mort en un circuit.
Sí, sí.
Que depèn de tota l'organització i de tot el tema de la seguretat. Limitar la velocitat punta és una cosa que per mi és fàcil, sense posar limitadors, perquè el limitador sí que no pots posar, però hi ha una manera molt fàcil, que és tu limita el consum. I ja s'ha acabat la velocitat punta. Aquí no hi ha secret. Al final, de fet, si tu mires la velocitat punta de les Ducatis, abans que parlàveu de Mugello, de les velocitats de Ducati, la velocitat punta de Ducati en cursa és com la de la Honda. Amb entrenos és 40 quilòmetres més. En cursa no, perquè no tenen benzina.
Clar.
Al final, ells t'ensenyen el camí de com limitar la velocitat punta. Clar. Si això ja ho sabem fer, però si això és molt fàcil, això no té cap problema. Hi ha un altre problema, que és el greu, que és sobretot com es comporten els pneumàtics, perquè al final els pneumàtics cada vegada són millors, vol dir que a vegades et permeten més pas per curva, cada vegada... ara ja no, però cada vegada feien més grans, amb la qual també et permeten inclinar més i més pas per curva, i aquí és on hi ha els accidents perillosos. A mi, a Mugello, no em preocupa que vagis a 360 a la recta, no em preocupa en absolut. Hi ha altres coses que em preocupen molt més. I per limitar això, què hauries de fer? Pues, primer, el problema és que els pneumàtics, quan millor són, vol dir que més amunt, clar, tenen la caiguda. Clar. Si el pneumàtic és molt dolent i tu ets capaç de fer un revolt, el revolt que pots fer més ràpid el pots fer a 120, tu cauràs a 120. Si aquell mateix revolt el pneumàtic te'l deixa fer a 240, tu cauràs a 240. Aquest és el problema. I això sí que és més complicat de limitar. Però per mi entrar en un campionat que és tècnic, o que és tecnològic, millor que, més que tècnic, entrar en limitacions de reglament és una cosa que no
et quadra, això, eh?
No m'agrada, o sigui, no em quadra. Ho trobo necessari, però no m'agrada com a tècnic. Clar. Parlo com a tècnic. Com a aficionat et podria dir una altra cosa. I si fos l'organitzador, te'n diria una altra de completament diferent.
Clar.
Però per mi el tema de com controlar sobretot la velocitat dels revolts i després de com controlar els de punta és molt més fàcil, però de com augmentar la seguretat dels circuits, perquè al final el problema que tenim és que quan el pilot cau, per molt que sí, ara van amb airbag i s'hi ha guanyat molt, però el que són diguem, lesions internes segueixen depenent de la velocitat, sobretot de quan xoques amb alguna cosa.
Clar.
Abans que parlàveu de les caigudes amb aigua, hi ha una diferència, que és que poques vegades amb aigua veuràs algú xocar contra el
l'Airfence. Hi ha menys velocitat i, clar,
hi ha menys velocitat, causen punts diferents, això és el més important, causen punts diferents, i és un altre concepte de caiguda. El problema, el que hem de tenir clar, és que la caiguda es va inventar el mateix dia que es va inventar la moto. I això no ho traurem.
Sembles la meva àvia. A la moto la carrosseria ets tu.
Sí, bueno, sí, però digue-li que no té raó.
Permetem, José Luis.
Sí, digue, Ramon.
Mira, que estem parlant d'un tema que tots estem d'acord, que la gravetat no és els 360, però pot ser els 20 per hora. La gravetat és la desaceleració brusca. Desaceleració brusca. O sigui, el casc, l'únic que et permet és que si et caus per terra no et rasquis la cara. Però si tu vas a 20 per hora i piques contra qualsevol cosa, o un objecte que hagi, un vehicle que estigui per allà, aquí aquesta desaceleració fa que dintre del crani hi hagi una sucució del cervell amb la qual és com si el posessis a batre. És com si posessis, no sé, com allò que fan els camarers quan fan el combinat, doncs passa això mateix, i aquí ve el problema, aquí ve l'enclavament de les amígdales i ve la mort. Ja. En canvi, si tu vas a 360...
Això que els americans diuen el concussion, no?
Bueno, com li vulguin dir, però el fet és que si tu vas a 360, rellisques i te'n vas a parar a Calatayud relliscant, no passarà res. Això és el que vull dir.
Clar.
Això és el que volem dir tots.
Però escolta'm, Ramon, tinc la sensació que tu, clar, jo entenc que el Ramon Forcada digui com a tècnic que ell no està d'acord a posar límits, però tu com a metge?
Vols que et parli de gossos? Mira, hi ha un gos que és magnífic, que es diu el llebrer, en castellà galgo, que és el paradigma de l'agilitat, de la bellesa, corrent lliure pel bosc. I en aquest gos tan magnífic, tan superb, hi ha persones boníssimes que l'adopten i el tenen tancat a casa i el porten a passejar per la ciutat agafat d'una corretgeta amb el fum de tots els vehicles. Vull dir, tu què et penses d'això? No és una paràbola adequada?
No, està clar. Però, escolta'm, tu vas viure l'època de les ingovernables dos temps de 500 centímetres cúbics, que es van omplir els hospitals i es buidaven les graelles. Clar, jo, si em fas triar, prefereixo l'olor del cava al podi que l'olor del cloroformo a l'hospital.
Sí, cloroformo ja no s'ha sentit.
Ah, no?
Bé, jo estem d'acord, però vull dir que jo un dia vaig dir una frase, que és aquella de qui no vulgui pols que no vagi a l'era, que en Font ràpidament va contestar, sí, però hauríem de posar límits a l'era. Estic una mica d'acord, però no ho sé. Jo, com que sempre he estat... m'he apuntat a tot el que faci falta.
No, atenció. El Ramon ha fet atletisme, vale, handbol, vale, rugby, judo, submarinisme, escalada, espeleologia, tir olímpic, patró de vela i patró de motor. Ha fet i fa caça major, pesca de muntanya, pesca submarina, esquí, tira amb arc i és amic de periodistes. Fixeu-se si practica esports de risc.
Aquest últim sobretot.
Clar.
Doncs si a mi no em convenç allò de dir ara limitarem, ja ho sé jo que juguem això, doncs juguem, i el que no vulgui jugar aquesta cosa, doncs un altre és aquells que es llencen amb aquelles ales des d'un avió i es van sense com a, com...
Els wing suits. Sí, sí.
Això mateix. Uh-huh. Això és una mica kamikaze. Jo, per descomptat, no crec que ho fes mai. Això per... No, ja t'ho dic jo que no ho faré mai. Uh-huh. Però perquè allò entra més el problema de la imprudència que no el de l'accident. Perquè l'accident ja el tens des que et llences de l'avió.
Ja. Pep, i estàs d'acord amb el que diu el Ramon? Sí que no.
Aviam, aquí hi ha dues qüestions que jo voldria plantejar, perquè una cosa és, diguéssim, els meus punts de vista, si voleu, amb un enfocament professional com a psicòleg. L'altra és un debat ètic que podem tenir i amb el qual tots, evidentment, podem opinar des de qualsevol àmbit professional. No?
Però és que tu, a més, ets motorista.
D'anar pel carrer.
Bueno, sí, vale.
Amb la meva truja grossa.
Tot el que vulguis, però, mira, anar amb moto... amb un ús diari, també et legitima. Escolta, hi ha molta gent que escriu i parla de motos i no ha pujat amb moto dalt d'una vida. No ha pujat dalt d'una moto en sa vida, eh? Vull dir que...
Tot una sèrie d'elements perceptius, motrius, que has de tenir... O sigui, jo, perdoneu-me la frase, vull dir, salvant les distàncies, però considero una moto es pilota.
És a dir, un espino també es pilota, Pep?
L'espino es pilota. És a dir, bàsicament, què vull dir amb això? Que necessites tenir una atenció avançada cap a l'exterior que et permeti, diguéssim, anticipar en la mesura del possible tot el que puguis anticipar. Dius, home, amb un cotxe també, d'acord, però amb un cotxe, diguéssim, la seguretat passiva ja sabeu que és més alta, pel que deia la teva àvia, justament, perquè una carrosseria, i a més perquè, diguéssim, estàs limitat des d'un punt de vista visual. No vull dir que estigui més justificat que puguis tenir un accident, no? Però tornant al que deia, una miqueta fent referència al doctor, si el que entrem és una mica en el debat ètic, jo no hi entro com a psicòleg, dono la meva opinió com a aficionat al capdavall. I respecte a la pols i l'era, aviam, hem de deixar-ho tot en a la lliure responsabilitat individual de cada persona, és a dir, saben el que es juguen, saben el que s'arrisquen i, per tant, estan assumint la seva responsabilitat. Ja, però heu de pensar una cosa, parlem de competició, estem en entorns de rendiment, és a dir, els esportistes, els pilots, evidentment, tenen un objectiu i faran tot el que estigui a la seva mà i d'ells depengui per aconseguir aquest objectiu.
Fins i tot jugar-se la vida?
Ells no voldrien jugar-se-la, però el qual vol dir que ells acceptaran unes quotes de risc percebut, i estem parlant aquí sí que estem parlant de psicologia, això és subjectiu totalment, que creuen que són controlables, o que ells poden controlar, encertadament o no, les acceptaran i portaran a terme les accions necessàries, probablement fins i tot una mica més enllà perquè estan motivats per una cosa que es diu assoliment de l'objectiu, que jo no tinc quan vaig pel carrer amb la moto, per molta pressa que tingui.
Ja.
Llavors, clar, què vol dir això? Que normalment buscaran el límit i se'l passaran. Amb la moto, sigui. És lògic, eh? Un perxista fa el mateix quan salta en perxa. És a dir, busca anar més amunt, per anar més amunt necessita una perxa més dura, però per doblegar la perxa més dura has d'entrar més ràpid, i si logres fer-ho necessites tenir una tècnica molt més bona encara per aprofitar-ho. Si no logres fer-ho, la possibilitat d'accident és molt més gran, però ells ho intenten perquè volen batre un rècord. Estem una miqueta en les mateixes. Llavors, què passa amb tot això? Que el concepte imprudència en contextes de competició hi estem abocats per força, perquè la gent busca el límit. Llavors, en aquest sentit, no sé, tancant una miqueta el que jo volia dir, és no sé si hem d'assumir que això depèn de la responsabilitat individual de cadascú i ja saben el que juguen i punt i s'ha acabat, o les institucions han de fer alguna cosa per garantir una mínima salubritat d'una pràctica esportiva. Les institucions, digue-li la FIM, per posar-ho en compte.
Ara entrarem amb això. Juan, cada vegada estem més a prop d'aquest límit, no? Humanament parlant, vull dir.
Sí, bàsicament, al final... Jo crec que hem posat de sobre la taula pràcticament tots els punts de vista. No? Hi ha un punt de vista ètic, hi ha un punt de vista físic i al cap i a la fi el que està clar és que el límit la capacitat de les persones. No? I això cada vegada, si també és un instrument tècnic com és el cas de MotoGP, doncs cada vegada es va posant una mica més enllà. Jo crec que el més important, degut a que el risc zero no existeix, perquè hi ha accidents, perfectament, no? Un accident és una situació no prevista, el més important és que tot això pot vull jugar si ho consigo. Ja no només de la part tècnica de la moto, que és la que sempre es posa en dubte, com diu el Ramon, no? o el que sembla que tingui una resposta més ràpida, jo crec que totes les parts implicades han d'estar i han d'anar adequant tota la resta, al igual que les motos, a la situació actual. És a dir, infraestructures. Els tipus de circuits que correm actualment són adients o no són adients per les motos que tenim, no? Per les motos que fem servir. Si no són, no són adients, què fem? Podem modificar les motos i entre totes les parts arribar a una entesa intentant assolir aquest risc zero, encara que sempre hi haurà imprevistos, amb la qual és molt difícil tenir una solució que funcioni per tot. De fet, els imprevistos o els accidents és lo, malauradament, amb un cost molt alt, quan es tracta d'una mort, es porten a evolucionar o fer més adient o més adequat a la infraestructura, en molts casos. Amb la qual cosa és molt difícil, però el que és important és la implicació de totes les parts. Això que ha de ser innegociable. El que no podria ser o el que no pot ser és que no hi hagi una taula de diàleg on tothom hi parli, tothom hi expressi la seva opinió, les seves inquietuds, per intentar evitar pues, totes aquestes coses. Sobretot, l'evitar és el que ara estàveu descrivint perfectament, és l'absorció d'energia amb una desaceleració bèstia, que és el que t'apropa més a la mort, no? Amb la qual cosa, si tu augmentes la velocitat, però cada vegada més reduint més la possibilitat d'un impacte o una desaceleració molt, molt elevada, pues, al cap i a la fi, pues, sí, en parlarem d'un número més alt, semblarà més perillós, però haurem reduït la perillositat perquè no hi ha aquesta possibilitat d'acceleració. Jo crec que el més important, el innegociable, és que tothom estigui d'acord a parlar i a posar sobre la taula les modificacions que siguin adients, tècniques, de circuits, de pilotatge, de tot.
Fèlix, i això passa? Tu que estàs en contacte amb tants estaments diferents, que estàs en contacte amb el pilot, amb l'equip, amb la marca, amb l'organitzador, passa això? Hi ha aquesta comunió que reclamava el Juan? I que d'alguna manera també deia el Ramon, eh? Perquè el Ramon quan deia, si em fas parlar com a organitzador et diré una cosa, si em fas parlar com a tècnic una altra, com a aficionat una altra. Existeix aquest consens o no? Ens posem d'acord o no?
Aquests temes els debaten els pilots directament a la Safety Commission de cada divendres a les 5 de la tarda.
Però això és una sola part, Ramon, Fèlix. Això.
És una sola part. O sigui, els pilots són els que porten la veu cantant en aquest aspecte i, bueno, pel que m'han estat explicant, doncs van haver bastantes queixes pel tema de Jerez.
Del Revolt 7, no?
Van haver moltes caigudes que van anar a parar contra l'Airfence directament, que a gran velocitat, tipus Marc, tipus Paul, que van anar a patar contra la defensa i, clar, i això estem parlant de que ja impacten contra algú, no? I fet que hi havia una miqueta de malestar amb el tema aquest de Jerez, perquè van haver caigudes bastant arriscades, no?, de conseqüències de lesió. Però també, per exemple, el que estàvem parlant ara fa un moment de les velocitats punta i tal, a mi ara el que m'han vingut a la memòria, tres caigudes al Mugello a més de 300 per hora, no? Uh-huh. Una va ser el Nakano, que li va explotar el pneumàtic quan corria a Kawasaki.
És veritat.
Li va explotar el pneumàtic i aquella va ser una bona fava. L'altra va ser el Marc, el mateix Marc Márquez, va caure també després del canvi de rasant i va anar arrossegant a mig metro del muro, no sé si va arrossegar 200 metres o 300 metres. I la caiguda que més em va impactar va ser fa 2 anys el Michele Pirro, que a ell no li agraden les vàlvules antirretorn que posem en els frens perquè en cas de Jimmy els pistons no s'obrin, i anava sense vàlvules, i en el canvi de rasant a 300 i pico per hora li va fotre un trallasso a la direcció que se li van obrir els bombins i quan van anar a frenar no tenia freno.
Mira, ara me'n recordo de Cito Pons a Laguna Seca. Final de recta li va passar això mateix que expliques, eh? Que li van saltar les pastilles a final d'aquella recta curteta, eh? L'any del debut del Cito Pons amb 500, me'n recordo.
Sí, sí, el Tom Jimmy s'obren els bombins.
Exacte.
I llavors, doncs, clar, el Pirro, per exemple, quan es va donar compte que no tenia frenos, va manxar 2 o 3 vegades i la tercera vegada li va agafar i va saltar pel davant, o sigui, va fer un front flip a 300 per hora. No es va matar de miracle, però bueno, vam estar amb la pista tallada, no sé si vam estar mitja hora o tres quarts, amb ambulàncies amunt i avall, que semblava que esteníem el pitjor, no? Uh-huh. Però caigudes de 300 per hora és molt difícil que succeeixin. Ara, amb un canvi d'arres en tipus Mugello, allà poden passar moltes coses, clar. Sí.
Ramon, correm el risc, Ramon Sancho, correm el risc de convertir les curses en un circ romà o no?
Senyor. Més d'una vegada ho he pensat. Més d'una vegada ho he pensat, Josep Lluís. Perquè, si t'hi fixes, quan exulta la gent, és no ja quan hi ha un avançament que és bonic i que tots estem gaudint, sinó que és la caiguda, és el cotxe de carreres que surt volant. Aleshores, jo crec que algú, no tothom, però algú té aquest punt de sadisme. Però crec que no, que en principi, mentre sigui un esport i tots els que els agrada veure l'esport que participem, que som motoristes, que hem sigut motoristes, no volem res més que els nostres companys, els que estan participant, doncs ens facin gaudir, ells s'ho passin bé, ens ho passem bé tots, però crec que no, que seria patològic que una persona pensés així.
Pep, abans has parlat dels límits. Ara hi ha una mica la tendència, fins i tot hi ha atrevits, que escriuen llibres que es diuen «no hi ha límits». Ja ho crec que hi ha límits. Per molt que m'ho proposi, jo mai aniré en moto com Marc Márquez. Per molt que estigui mentalitzat. És un tema de les lleis de la física, sense anar més lluny, i de l'atreviment, evidentment. Tu abans has parlat de les institucions com a responsables de posar fre. I ara me'n recordo, o penso, amb les road races, amb el Tourist Trophy. Clar, tu em deies, cada pilot té el seu umbral de percepció de risc. Home, i tant, que és així. Un pilot que corre a la Illa de Man entenc que no té el mateix umbral de percepció de risc que un pilot que correrà diumenge de la setmana vinent a Mugello.
Aviam, és que clar, o sigui, parlem en termes d'umbral, com si el poguéssim quantificar.
Clar.
Podria ser que sí que tinguessin el mateix. El que hem d'entendre és que el risc percebut, estem parlant de psicologia, la psicologia és subjectivitat. És la manera que té cadascú de veure la situació. Llavors, això que diem risc percebut vindria a ser una barreja d'una sèrie d'avaluacions cognitives que fan les persones i que les fan així, de manera en l'acte, inconscients, yeah, de parar-se fent anàlisis, que es basen en, primer, què significa la situació per a ells. És a dir, per començar, si tu tens un objectiu clar i definit a assolir o no, això determinarà que acabis percebent el que has de fer com més o menys arriscat. Uh-huh. La segona cosa és, això que tu saps que has de fer, que és frenar a les quimbambes, abans de no, o sigui, més tard possible, o del que es tracti, al capdavall, hi ha un anàlisi de costos-beneficis. És a dir, si, què pot passar si ho faig, què pot, de bo i de dolent, què pot passar si no ho faig, de bo i de dolent. Si no ho faig, una cosa que pot passar de dolent és que no vaig tan de pressa, per exemple. I això no m'interessa, perquè jo busco un objectiu. I després hi ha un altre element dintre del que seria l'avaluació de la situació, del que significa per mi la situació, que és quina experiència tinc jo de viure en aquella situació. És a dir, quan habituat estic. I en aquest cas, quan habituat a la velocitat estic. Perquè, és clar, nosaltres normalment no anem a 200 per la vida. I cadascú de nosaltres sap quin rècord té, no? Per tant, si portava ell la màquina, com si li portava algú al seu costat. Concretament, jo, el més ràpid que he anat mai, que no fos en un avió quan s'enlaire, mm-hmm, era 260. Val? Mm-hmm. El problema és que anàvem per una comarcal de Sòria. Yeah. No diré qui conduïa el cotxe, val? Però en sap, però potser no era el lloc. Jo, això és l'avaluació de la situació, però per acabar d'entendre com percep algú el risc, hi ha un segon element, que és la percepció del control que tens tu, dels recursos que tens tu per efectuar control sobre aquesta situació. Està clar que per la mateixa velocitat, en les mateixes condicions, la percepció de risc que té un pilot professional no és la que tinc jo. Perquè ell, sense parar-s'ho a pensar, directament té una percepció que té molts recursos al seu abast com per poder actuar en aquella situació. No? Llavors, què passa? Que no podem comparar dues situacions des d'un punt de vista del risc que perceben els pilots. La gent que corre al Tourist Trophy entén que té una percepció de risc que per ells és tolerable.
Clar.
Segur. La qüestió és si les dades objectives ens permeten acceptar això o no. Per cert, si no fos tolerable, no ho farien. O sigui, no estan pas bojos. La gent no es vol matar, no fotem.
En principi no.
En principi no.
Home, si parléssim de toros potser discreparíem, eh? Però no hi entenc, em sap greu. Forcada, tens alguna pregunta? Crec que sí, oi?
Sí, no, comentant això que deia el Pep, és que hi ha un altre tema que és més complicat, perquè al final, quan tu estàs en un esport que no hi ha una màquina, sí que és totalment com diu el Pep, que és exactament de dir, vale, el meu risc és fins aquí, vale, és la teva percepció. Però aquí, el que tu has de controlar al pilot és a quin moment li marxarà la moto, no quan caurà ell. O sigui, aquell ha de pensar amb el seu risc, amb el seu límit, diguem, del risc, o fins on està jugat a jugar-se-la, però ha de pensar que la moto potser no li aguantarà allò que ell pensa que és acceptable. I aquest és el problema. O sigui, quan els pneumàtics eren, en vez de ser com són ara, eren la meitat d'ambles, el risc era el mateix, la caiguda era el mateix, però era a molt més baixa velocitat. Amb la qual cosa, sempre el pilot ha de tenir clar que el seu risc depèn de lo que és capaç de fer la moto que porta.
Exacte. Un factor extern.
Exacte, és un factor extern que també ha de controlar. O sigui, que no només ha de controlar, jo crec que encara és més complicat, perquè tu has de saber, tu quan vols assumir el teu risc per anar el pilot, a 360, però és que a més hi va la moto també a 360.
Clar,
i la moto... Clar. Fins a on pot anar, o a 200 amb un revolt. Una mica el que dèiem abans de l'aigua és un acte de fe. O sigui, tu veus una cursa d'aigua i és un acte de fe, perquè els pneumàtics és impossible que s'agafin com s'agafen. Al final, seguríssim que és possible, o sigui, si tu vas a buscar el límit que diem exactament, parlàvem del límit exactament d'on és, la cursa de Le Mans de la setmana passada es pot fer 15 segons més ràpida. Això és segur. Seguríssim. Ara, necessites el robot, no el pilot, el robot que et porti la moto a cada punt del circuit en el seu límit. I això és impossible, perquè per molt que diguem que el pilot, el seu nivell de risc, o fins allà en pensa el risc, és molt més alt que el de la gent normal, també té un esperit de supervivència. I tu pensa que això és segur, però això vull dir, és tècnicament difícil de demostrar, però es pot
quantificar, si tu, no? Vull dir, es pot...
Quantificar, sí, però a dir, a veure, jo, aquest tio, si jo sumo de cada punt del circuit el millor que ha fet el millor pilot de tota la cursa a cada punt i ho sumo tot, et donarà 15 segons més ràpid.
Sí, el delta time.
Amb la qual cosa vol dir que el Miller, en aquest cas, que diem, és un especialista i que segurament ell va guanyar, perquè en aquestes condicions, com deia el Pep, és el que tenia el seu sentit del seu risc més alt, per això es va atrevir més que els altres. Això recordo que el Maverick ho va dir claríssimament. Va dir, quan ha començat a ploure, el Fabi ha sigut més valent que jo.
Es va veure.
I li va treure 20 segons. Bueno, però el Maverick ho va acceptar, però és que és la veritat. Anava amb la mateixa moto, amb els mateixos pneumàtics, i amb una condició de pluja, el Fabio va ser més valent. I el Fabio no anava al límit, perquè no va caure, no va tenir cap problema. Vol dir que el límit era més lluny. Si tu sumes tot el millor de cada punt, de cada pilot de tot, ja et dic que et dona una cursa molt més ràpida. Ara, a l'instint de supervivència hi és, gràcies a Déu hi és, perquè si no haguéssim caigut tots.
El Ramon incideix en una cosa que és superimportant i que li agraeixo, perquè m'ha fet venir al cap la qüestió de quants elements que estan fora del teu control, per dir-ho d'una manera planera, ets capaç d'assumir.
Els imponderables.
Sí, clar, quan hi ha una màquina és evident que això passa, no? Mireu, jo crec que hi ha un esport que en aquest sentit és paradigmàtic, que és la vela oceànica en solitari. És a dir, aquesta gent, ja veureu, si no ho sabeu, haureu sentit parlar, doncs dormen molt poc al dia, però arriba un moment en què quan estan allà a los 70 regentes, que diuen a l'altitud sud, hi ha icebergs i ells se'n van a dormir. I assumeixen que si xoquen amb un iceberg se'n van a pique. Tindran el temps just de tirar la balsa de supervivència i esperar-se, perquè a més estan fora de l'abast d'autonomia de qualsevol mitjà de rescat i només els que fan la Vendée Globe, per exemple. No? Llavors només poden ser rescatats per un altre participant que potser triga un dia i mig en arribar fins on estan ells. No? Doncs clar, aquesta gent està assumint una quantitat de riscs. I com ho fan? Es centren en allò que realment controlen i assumeixen que tot el que no depèn d'ells, no depèn d'ells, i per tant no s'hi enfoquen. En tot cas, poden tenir previstos certs protocols d'actuació davant d'una certa situació, però, com hem dit al principi, no poden tenir-ho tot previst. No? Llavors, clar, quan hi ha una màquina, fa un moment, qui parlava de quan li va esclatar el pneumàtic en el Dakar?
El Fèlix explicava aquest accident a Mugello.
Això és totalment imprevisible.
Sí, això no ho pots controlar. Quim, per acabar, crec que tens alguna pregunta per rematar el debat.
Sí, sobre casos concrets de pilots de casa. La primera és pel doctor Sancho. Traumatològicament, és normal que Marc Márquez encara no estigui al seu millor nivell físic? És a dir, el van operar per última vegada al desembre. Fa més d'un mes que ha tornat a la competició. Normalment les recuperacions, si l'os està soldat, com diuen que està ben soldat, les recuperacions dels esportistes d'elit solen ser molt ràpides. I, en canvi, doncs, ell explica que encara està lluny del seu millor nivell.
Bé, jo, per respondre a aquesta pregunta, hauria de conèixer el cas, tenir les radiografies davant, haver explorat el pacient i, com comprendràs, per deontologia i per respecte als meus companys, a tots, els primers i els últims que el van tocar, jo no faré cap referència, primer, per una raó, perquè no, desconec absolutament l'evolució del cas.
D'acord, doncs passem a un altre tema pel Pep. A Pol Espargaró se'l nota una mica sobremotivat i ell mateix reconeix que s'està precipitant i està cometent errades, segurament perquè veu que el Repsol Honda és la gran oportunitat de la seva vida i de moment els resultats no arriben. Com s'ha de gestionar això?
Doncs és fàcil de dir, no tant de fer, però bàsicament, per ser molt escuet, entenent que ell no ha de fer-ho bé. Ell vol fer-ho bé, probablement pot fer-ho bé i sap que compta amb els mitjans, però això no vol dir que ho hagi de fer bé. Per tant, si tu creus que ho has de fer bé, perquè és ara o mai, perquè tens l'oportunitat, perquè tens la màquina, etc., t'acabes de posar psicològicament sota amenaça. I això no és la millor manera d'afrontar la situació en què tu has de rendir, no? No et permet fluir prou bé, diguéssim, no? El Pol té el meu telèfon, per això no... Ell mateix.
Quim.
Ja li direm.
Tens cap pregunta més, Quim?
Sí, em deixes dir una cosa?
Sí, home, només... per favor.
És que jo, parlant de psicologia, vaig fer un test pràctic una vegada a Mugello, molt folclòric, que era que hi havia una màquina d'aquestes, un simulador de conduir moto, i tots pujaven i feien com si fessin la cursa, i pujaven, i giraven, i jo em vaig posar a darrere del simulador, o sigui, de cara al que estava jugant,
sí.
Jo a darrere de la màquina, i els hi mirava la cara a tots. I... no diré nombres, solo diré apellidos, però l'única persona que va mantenir-se freda i eràtica com una estàtua va ser l'Espar va ser impassible, va jugar tot el joc impassible. Els altres participants, els altres companys, que tampoc, ara aquest sí que no diré, doncs aquells feien unes ganyotes, es retorçaven, es caien de la joguina aquella. I això em va donar una idea de amb qui jo aniria a donar una volta en moto i amb qui no hi aniria. Això ho tinc claríssim. I això
La gestió de l'atenció és vital per executar qualsevol tasca.
Doncs això, hi ha una predisposició a l'accident, jo crec, més per part d'aquesta gent última, sí, que no pas per l'altra.
Ah, quina passada de conversa. Hosti, sou molt bons, de debò. Sou molt bons. És un gust poder parlar amb tots vosaltres. No sóc gens objectiu, perquè us aprecio tots moltíssim i perquè fa molt temps que us conec. Seguiria parlant estona i estona i estona i estona, més que parlant escoltant-vos, perquè davant de vosaltres el millor que es pot fer és callar i obrir ben bé les orelles. Ramon Forcada, una fortíssima abraçada, que vagi molt bé a Mugello. Esperem que aquest jornoll del Franqui estigui ja recompost per la cursa de Mugello, eh?
Això serà difícil. Avui que tenim un especialista, el doctor Sancho, ja sap, ell ja sap perfectament, bueno, i els que portem gaires anys aquí també, i al final hem après una mica de com van aquestes coses, que això serà complicat.
Ai, el motocross.
Sí, el motocross i les motos, el que dèiem, les caigudes. Per què hi són?
Puc dir un nom?
Sí.
Josep Voltà. Uh-huh. Després d'operar-lo d'una fractura de fèmur,
sí,
recordo que vam anar a Suècia, a Anderstorp, aquell circuit que era un camp d'aviació, que estaves,
sí,
allà amb els avions volant sobre el teu cap, amb les motos corrent i tot ple de benzina.
La sala de premsa era un hangar en forma semicircular.
Sí, doncs abans de començar cada entrenament i cada cursa, jo vaig haver d'anar a fer-li a bellugar el genoll, a fer-li fisioteràpia, lo just perquè pogués doblegar el genoll com per agafar, posar els peus en els pedals. Uh-huh. O sigui, imagina't quina època més heroica. Ara actualment ja no ho farien, això.
I tant que sí. Ramon Sancho, de Ramon a Ramon, una forta abraçada, amic.
Vinga. Apa.
Juan Martínez, t'escoltem a Mugello o ve el Ricard?
No, i anirà el Ricard, a mi em toca a Barcelona.
Molt bé, doncs a Barcelona et farem una abraçada perquè espero que allà ja et puguem veure, segur que sí.
Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos i tant a tu com al Ramon Forcada que vagi bé el curs de suspensions, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
Félix,
gràcies.
Félix, que continuï la ratxa, eh? Aquest any esteu imparables, eh? Amb els jaques i vaja, esperem que es recuperi ben aviat la persona que està... Ah, exactament, eh? I amb el Zarco, evidentment. Amb el Zarco, perdona, amb el Zarco. El Jaques ja, està amb l'equip oficial. Amb el Zarco, sí, bueno, fantàstic.
El Jaques està més al nostre box que el de Ducati.
Això és que s'hi troba bé. Això és que s'hi troba bé.
El Jorge Martín va tenir unes greus lesions, com vosaltres sabeu.
Sí. Serà Mugello o no, finalment?
Bueno, li fan una revisió el dijous i en base a aquesta revisió decidiran aviam si pot venir a Mugello o no.
Esperem que sí, pobre nano. Després d'aquell podi tan magnífic que va fer, que ens va alegrar moltíssim, m'agrada molt com va en moto aquest noi.
La veritat és que ens ha sorprès molt, perque quan es va pujar la primera vegada a la MotoGP va dir me l'esperava més bèstia, me l'esperava més animal, m'esperava que m'estirés dels braços i jo quedés enrere, i bueno, li van agafar confiança i li va perdre una miqueta de respecte, i al final el Portimao va picar de cap, va perdre una miqueta el coneixement i el cos li va anar com un sac de patates i va tenir triple fractura, té les dues mans trencades, un genoll el va tenir tocat, un turmell trencat. M'hagués agradat veure alguna foto del moment de l'operació, perquè hi havia tres equips de cirurgians diferents. Hi havia el Mira amb el tema de la mà, hi havia el doctor Jimeno amb el tema del turmell i l'altre doctor, que no me'n recordo qui era, del genoll. Els tres equips treballant a la vegada, o sigui, una cosa que no es deu veure gaire sovint. Però al nano encara li falta una mica. Jo estic veient vídeos de la seva recuperació, però em sembla que no ens precipitarem a fer-lo pujar a Mugello, que és la pista bastant.
Doncs, escolta, poc a poc i bona lletra, la trajectòria de Jorge Martín a MotoGP serà llarga i exitosa, per tant, amb paciència. Félix, una abraçada, content de parlar amb tu.
Jo també, una abraçada per tots. Ramon, ens veiem a Mugello.
Pep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ja saps que ens agrada molt parlar amb tu sempre. Una forta abraçada, també. I a tu, Quim, no et diem adeu, perquè tenim alguns aspectes del Gran Premi que analitzarem tot seguit, després de res, d'aquesta minipausa.
Som-hi.
En una època on cada vegada hi ha més restriccions pels negocis, des de Ford t'ho volem posar una mica més fàcil. Perquè amb la tecnologia híbrida elèctrica sobre motor dièsel amb etiqueta Eco i la tecnologia híbrida endollable amb etiqueta zero, podràs beneficiar-te de les màximes ajudes de govern. 3.000 euros de descompte amb etiqueta zero i 2.000 euros amb l'etiqueta Eco. Molta per la ciutat sense restriccions. Entra a Barcelona amb Trànsit Hybrid. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC més 1 i Xarxa Ford de Catalunya us estan oferint Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
Quim, t'ha agradat la conversa que hem mantingut amb aquesta colla?
Moltíssim.
És que
moltíssim.
Són molt bons aquests tios, eh?
Sí, sí, s'aprenen moltes coses, escoltant els que realment en saben.
No, és que realment, és que clar, sumen tants anys junts al campionat mundial o vinculats d'una manera o altra al món de les motos que és espectacular. Escolta, hem fet moltes anàlisis abans del Gran Premi de França, però hi ha algunes coses que no em puc estar de preguntar-te. Escolta'm, Àlex Márquez, sisè, va ser la primera Honda, recordem el podi l'any passat, en aquest mateix circuit. La seva actuació en pluja va contrastar molt amb la de Viñales, abans en parlàvem, no? El Ramon deia, o algú ha dit, que el mateix Viñales va reconèixer que Quartararo havia sigut més valent que ell. Viñales, però, que no va fer una bona cursa, és el primer català a la classificació del Mundial. Ara, això sí, cinquè, eh? No hi estem acostumats, a això.
Sí, i a 24 puntets del liderat, que no és massa, però amb 3 pilots pel davant. Jo crec que té una cosa bona i una de dolenta, a veure com acabem de lligar aquesta maionesa. Està molt bé que el Maverick, amb una sola victòria a Qatar i amb problemes evidents, com el que va tenir aquest diumenge, no estigui lluny del Mundial. I ell va acabar, o almenys és el missatge que va voler donar als mitjans de comunicació, que amb això hi està treballant de valent per intentar ser sempre positiu davant del micròfon, va dir que se n'anava content perquè creia que en condicions de sec tenia... Ell no va dir que hagués guanyat, però una mica se li va entendre, no? Que si no hagués plogut, era cavall guanyador Maverick Viñales i que per això se sentia fort. I va acabar dient, el temps no el podem controlar. I això a mi no m'ha agradat, Josep Lluís, perquè en un campionat on la possibilitat de córrer en pluja existeix i és així, vull dir, quan plou es corre igualment, si vols ser campió del món això també ho has de dominar.
Que passa que veníem d'un parell d'anys amb molt poca pluja, eh?
Sí, però no pots pretendre ser campió del món, vaja, pretendre-ho sí, però ho tens molt complicat, si a la que plou el teu company d'equip amb la teva moto et fot 20 segons de diferència.
Clar.
Jo entenc que la reflexió del Maverick era de cara als mitjans per ser positiu i això està molt bé, eh? Però això de no podem controlar el temps, doncs sí que s'haurà de controlar si vol ser campió del món. Ara, em va agradar molt el Maverick en pista seca. Mm. En pista seca sí que era el Maverick, jo crec que d'estar al nivell de Quartararo per...
Com a mínim el de Qatar. El de la primera cursa de Qatar.
Quan es va posar a ploure, el Maverick anava primer i s'estava escapant. Sí. I les poques voltes d'entrenaments en pista seca el van veure realment fort. L'Àlex a MotoGP li passa una cosa ben estranya, que cau més quan la pista està seca que no pas quan està molla. I això parla molt a favor de la seva sensibilitat en condicions de pluja, però en canvi, noi, amb asfalt sec, ja no només és un problema d'ell, de l'Àlex, les ondes estan tenint molts problemes. Per això jo no tinc molt clar si el problema de Marc Márquez és només físic o hi ha un problema també de moto, però evidentment l'Àlex ha de millorar amb sec. És difícil que cada cop que vol apretar va per terra i en canvi quan plou, mira, l'any passat podi, aquest any sisè, que no és tan brillant, però evidentment és un dels pilots que va millor.
Explica'm una cosa, què va passar amb la Suzuki? Perquè a hores d'ara encara no hi he entès. Un va caure quan arribava al box i l'altre quan en sortia.
Jo tampoc ho acabo d'entendre, Josep Lluís. No crec que sigui un problema de moto, i més siguent en pista molla. És cert que fa la impressió que la Suzuki ha evolucionat menys que les motos rivals, però jo crec, i n'hem parlat en altres cafès del paddock, que és una moto molt completa i que no és la millor en res, però que en molts circuits pot ser molt competitiva. Jo crec que, sincerament, que van fallar els pilots. Per Joan Mir era el primer factor flac, és una condició molt difícil de gestionar, sobretot el tema d'anar més lic sobre moll o de sortir amb els pneumàtics de moll a les primeres voltes i que la pista està mig-mig. I l'Àlex Rins, bé, és que ja són tres caigudes seguides. La veritat és que el Rins la velocitat la tenia, perquè tant en pista seca com en moll estava entre els millors, però clar, te'n vas a terra i se'n va tota l'aigua. No estan al nivell ara mateix, segurament a nivell de... És que clar, dir de pilotatge, l'important és anar de pressa, però no pots caure, no? I vaja, realment han fet un cap de setmana desastrós a Can Suzuki i hauran de fer reset per les properes curses.
Què et va semblar l'actuació de Pedro Acosta en un cap de setmana tan complicat en un escenari que no li era gens familiar?
Sensacional. Aquest tio juga un altre esport a Moto3. I algú pot dir, home, Quim, si és que va acabar vuitè. Bueno, sí, va acabar vuitè.
Va caure dues vegades, va remuntar.
Exacte. I on va caure Josep Lluís Pedro Acosta?
Sí.
El Revolt 3.
Revolt 3 on cau tothom,
A la xicana de la Dunlop, vull dir que allà...
Va anar a patar el 23è, però va tornar a remuntar fins al 8è final.
Sí, però vull dir, és la caiguda més perdonable. Le Mans, Revolt 3 i a sobre en pluja. Per tant, Pedro Acosta va estar sensacional. Et diré que gairebé m'alegro que no guanyés ell, perquè al final està molt bé els records que fa, però que hi hagi una mica d'alternativa. Però va tornar a demostrar que està a un nivell fora de sèrie.
A Moto3, la victòria de Sergio García Dols, segona del seu palmarès i primera de l'any, constata, i amb això estaràs d'acord, suposo, que l'equip d'Espar sap fer bé o molt bé les coses a la categoria petita.
I tant. Són uns autèntics especialistes. No vull dir que no ho puguin fer bé a Moto2 o a MotoGP quan hi han estat, però, evidentment, la categoria petita la tenen per la mà. Fixa't que tots els campions del món que ha tingut l'equip de Jorge Martínez d'Espar, que són uns quants, i no els enamoraré perquè me'n deixaria algun, però a part de l'Albert Arenas l'any passat n'hi ha uns quants més, tal Maxi, Simón, Bautista, Terol, tots a la categoria petita. Sense treure-li cap mèrit al pilot, al Sergio García, que ho va fer espectacular, jo crec que a l'equip de Jorge Martínez d'Espar els pilots bons de categories petites troben l'entorn perfecte, i això es nota.
Raúl Fernández, rookie a Moto2, ja té dues victòries enguany i està a només un punt del constant Remy Gardner. No és fàcil arribar i moldre en aquesta categoria, eh?
Absolutament espectacular el que està fent Raúl Fernández a Moto2. De fet, si no tinguéssim la bèstia de Pedro Acosta a Moto3, fa setmanes que en parlaria molt de Raúl Fernández, perquè està sent sensacional. Aquest senyor porta dues victòries l'any del debut i després de 5 curses està segon del Mundial a un punt de Remy Gardner, que ja hi porta uns quants anys. I és que Fernández, que era molt ràpid, ja se sabia des que va aparèixer a Moto3, però hi va haver un temps que feia moltes poles, però després a la cursa mai li anava bé. I, és clar, és el que tu dius. El que està fent és arribar i moldre en una categoria que altres pilots, per exemple l'Àlex Márquez, que ha estat campió, ha necessitat anys per estar al davant i dominar-la. Això també va una mica amb el tarannà de cada pilot. Però aquest Fernández és un fora de sèrie. No m'atreviré a posar-lo al nivell de Costa, perquè allò de Costa és realment d'un altre planeta, però està fent un debut a Moto2 realment sensacional, Raúl Fernández.
Quim, moltíssimes gràcies. Ens tornem a escoltar, passat el Gran Premi de Mugello. Escolta, i t'ho passaràs molt bé en aquell cafè del paddock, perquè vindran dos grans amics teus. L'Ignasi Sagnier, director de comunicació, cap de premsa del Campionat Mundial de MotoGP, i el grandíssim Toni López Jordà, que li dà del Toni López. Per tant, segur que ens ho passarem bé una vegada més al cafè del paddock.
Sempre m'ho passo molt bé, però amb bons amics com ells segur que també.
Segur que també. Quim, una forta abraçada. Gràcies.
Igualment, salut.
Fins al dia 1. I ara, el cafè del paddock, ara que ja anem de cara al bon temps, tot i que hem tingut una setmana així una mica estranya, que si plou o no plou, és d'esperar que el sol ens acompanyi ja d'una manera continuada i que, per tant, les temperatures pugin de manera considerable, us volem parlar de Fast Films. Qui són la gent de Fast Films? La gent de Fast Films són especialistes des de l'any 2004, ni més ni menys, que en el tintat de llunes de cotxes. I com ho fan? Doncs ara us ho explicarem, perquè tot seguit parlarem amb el senyor Fernando Small. Ell és el gerent i propietari de Fast Films. Fast Films està al carrer Diputació número 400 de Barcelona. I si voleu conèixer més coses de Fast Films, us recordem la seva web, www.fastfilms.com. Don Fernando Small, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en el Café del Paddock.
¿Qué tal? Muy buenas, Josep. Un placer, la verdad. Un poquito nervioso, pero la verdad es que muy contento, la verdad.
Bueno, vamos a hablar de tintado de los cristales, de los coches. Desde el año 2004 habrán puesto unos cuantos, ¿no?, desde entonces.
Uf, la verdad que bastante. Son muchos años ya. Son 17 años dedicados al mundo del tintado de luna y la verdad que sí. Han pasado muchos coches por nuestras manos y espero que muchos más también.
Ojalá que sí. Más de 1.400 al año.
Sí, estamos haciendo aproximadamente unos 1.400 coches al año. Es verdad que en primavera, verano más, en invierno un poquito menos, pero sí, aproximadamente esa cantidad por año, la verdad.
Tengo que confesarle algo. Soy periodista, entonces sí. No me da para cambiarme el coche con mucha frecuencia. Y mi coche... yo llevo láminas solares en la parte trasera, pero sí, no eran cristales tintados de serie, sino que yo puse láminas solares a mi coche.
Sí.
¿Sabe por qué?
Dígamelo.
Porque en casa quien manda es mi mascota. Es mi mascota.
Muy
y
bien.
Entonces yo entiendo que tenemos que cuidar nuestras mascotas como los seres más preciados de la familia y de ahí nació la necesidad de que yo pusiera en mi coche láminas solares. No debo ser el único, ¿verdad?
No, la verdad es que es muy variado. Nosotros tenemos de todo, ¿no? Tanto gente que lo hace por mascota, gente que lo hace por los niños. Este es un mundo muy amplio. Ten en cuenta que abarca muchas edades y está la juventud que lo hace por estética, ¿no? Uh-huh. Y después, ¿verdad?, que la gran mayoría de clientes nuestros son padres de familia que lo hacen para proteger a sus hijos. Porque, claro, hay una cantidad de láminas y una variedad de colores. Siempre basándonos en color negro, ¿no? No en color azul y tal, sino en base negro. Tenemos unas 5 o 6 tonalidades, es decir, un color muy suave, muy claro.
¿Ah, sí?
Que el coche lo hace muy elegante, uh-huh, a colores bastante oscuros.
¿Y cuál es el criterio para escoger un color u otro? ¿Es una cuestión estética?
Mira, te comento. Sí que, a ver, yo soy partidario de poner colores muy suaves, porque estéticamente para mí queda más bonito, pero mucha gente me suele preguntar, ¿no?, que si pone un color muy suave... va a tener menos rechazo de calor, menos infrarrojo. Y es verdad que hace años, con las láminas que había, sí que al poner un color muy suave no te quitaba tanto calor, pero es verdad que con el pasar de los años han ido mejorando las láminas, ahora han salido unas láminas nanocerámicas, unas nanografeno, como todo va avanzando en la vida, claro, que aún poniendo unas láminas prácticamente transparentes, te están quitando aproximadamente un 60, un 70% de infrarrojo, que es lo que te genera el calor al interior, ¿no? Después tenemos lo que es el ultravioleta, que es lo que te decolora el interior del coche o te protege la piel, que sí es verdad que una lámina, ya sea transparente o muy oscura, te va a bloquear igual un 99% ultravioleta debido a cómo está tratado el poliéster en este caso, ¿no?
Fernando, yo soy catalán. Sí. Entonces, claro, verá usted, la pela es la pela. Entonces, si bajo la temperatura del habitáculo de mi coche, tendré que utilizar menos el aire acondicionado. Ergo, voy a consumir menos.
Por supuesto, es así.
¿Ah, sí?
Poniendo una lámina de protección solar, lo que logras es que haya menos calor dentro del habitáculo, por lo tanto, el termostato del aire acondicionado, al no calentar tanto, llegará a una temperatura más deseada antes, por lo tanto, ahorrarás, así es, en combustible en este caso, ¿no? Pues sí, la verdad que sí.
¿Pero esto es cuantificable o no? ¿O es una sensación térmica?
A ver, es una sensación térmica que tú tienes, porque si vas dentro del vehículo, la verdad que tanto en verano, cuando lo dejas aparcado en algún sitio, o de repente cuando vas en un viaje largo con niños, es verdad que eso a largo plazo se va recuperando el dinero, uh-huh, y la sensación que tú tienes al interior es mucho más cómoda, por supuesto.
Algún día tendré un coche con tapicería de cuero. Pero sí, claro, la tapicería de cuero es muy delicada, sobre todo si tienes niños, porque sí, bueno, pues hay que mantenerla, pero también por el efecto de la radiación solar. Yo creo que las láminas como las que ustedes colocan, los tintados de las lunas de nuestros coches, sí, nos ayudan también a mantener mejor ese tipo de tapicería, pero también el interior del coche en general, ¿no?
Sí, eso es segurísimo. Ten en cuenta que, como te comentaba, lo que hace que se deteriore el interior no es tanto el calor en sí, la sensación térmica, sino el ultravioleta que pasa, porque incluso en un día nublado siguen pasando ultravioleta. Y eso es lo que hace en un cristal templado simple, como son los de los coches, que te decolore el interior. Y lo que la lámina de protección solar hace es casualmente eso. Esa es la diferencia a un cristal que viene polarizado de fábrica, que simplemente es por estética, pero no tiene esas propiedades de quitar calor, ultravioleta, factor solar, deslumbramiento. Entonces sí, la verdad que te hace el interior, te lo cuida y te lo protege muchísimo más.
Es decir, Fernando, a ver si lo he entendido bien, el tintado con el que vienen muchos de los coches de serie actualmente no ofrece el mismo nivel de protección térmica que ofrecen las láminas que ustedes colocan en Fast Films.
Yo sé, para nada. O sea, nosotros trabajamos también y el polarizado que te viene de fábrica es estética, te oscurece un poquito, pero yo tengo muchísimos coches que salen de fábrica, sobre todo la Seat, que te sale de fábrica con tintado, que en realidad no es tintado, sino es un polarizado de fábrica, como unas gafas, que a su vez en verano tenemos que ponerle lámina de protección solar porque no quita el calor. Así es. No tiene las mismas propiedades que un poliéster.
Muy interesante, ¿eh? Este dato me parece muy interesante. Fernando,
sí, la verdad que sí.
Tengo un amigo napolitano y otro ruso. Son muy especiales, son muy especiales. Y ellos, digamos que por la naturaleza, por la que generan su economía, buscan la privacidad. Y ellos quieren los cristales tintados lo más oscuro posible. A saber lo que harán en los asientos traseros de sus coches. Pero es que me dijeron...
ya no me meto en eso.
Es que yo tampoco, es mejor no hacerlo, créame. Pero es que me dijeron, es que nosotros queremos tintar también los cristales de delante. Esto no se puede hacer, ¿no, Fernando?
Yo te comento, en el año 2001 el BOE realmente salió una normativa que los cristales delanteros están prohibidos y no se pueden hacer, ¿vale? Uh-huh. Es verdad que en Francia hasta hace poco se podían hacer con una tonalidad de un 35%, y aquí en España en el 2001 lo prohibieron. Pero mucha gente me pregunta si realmente es por la tonalidad. Uh-huh. Y no se basa en la tonalidad. Así como por un lado, cuando yo te pongo una lámina de protección solar, te estoy diciendo que te protege porque al romper un cristal se queda adherido y las partículas del cristal no salen, se quedan adheridas a la lámina, al poliéster. A su vez, España ha sacado en el BOE una normativa que dice que si ponemos cristales delanteros, incluso siendo transparente la lámina, a la hora de tener un accidente, ellos alegan que si quieren romper un cristal para sacarte a ti de dentro, si tuviera un accidente, costaría más. Por lo tanto, es como que han prohibido pintar lunas delanteras, aún siendo transparente la lámina de protección uh-huh. solar. Esto es una, ahí tenemos un dilema, ¿no? Porque realmente ellos alegan eso y por otro lado estamos todos los instaladores de lámina diciendo que no, que realmente no es así. Ten en cuenta que con una masa o con cualquier cosa que lleve un bombero te rompe el cristal en un segundo. Claro. Pero bueno, estamos ahí intentando a ver si por lo menos dejan como en Francia tener una pequeña tonalidad, porque tengo mucha gente que tiene lupus o tiene problemas en la piel ¿sí? que necesita un filtro solar transparente para poder conducir o viajar. Sí. Uh-huh. Y de momento no lo están dejando. Por ahí te suelen dar un permiso especial, uh-huh. pero tiene que ser una lámina con una tonalidad de un 50%, un 80%, que tenemos ese tipo de láminas prácticamente transparentes nosotros, pero de momento no existe una homologación para poder homologar los cristales delanteros.
Fernando, ¿cuánto cuesta un tintado de las lunas de un vehículo?
Te comento, esto va dependiendo del coche, año y modelo, pero es verdad que oscila, por ejemplo, por decirte algo, tenemos dos calidades de lámina y ahora uh-huh. está saliendo una calidad nueva de lámina, que es un nanografeno, entonces tenemos dos calidades, tenemos uh-huh. una lámina con 7 años de garantía nosotros, uh-huh. Que no significa que a los 7 años va a dejar de funcionar la lámina, yeah. simplemente es la garantía mínima que damos, es una lámina TC tintada, donde damos 7 años de garantía, y esta lámina, un coche de 3 puertas aproximadamente, te está saliendo 110 euros IVA incluido. ¿Sí? Un monovolumen te puede estar saliendo unos 180 euros IVA incluido. Y después tenemos una lámina, que es una lámina que en vez de tener 7 años de garantía, tiene 12 años de garantía, es una nanocerámica, donde el poliéster está tratado diferente, por lo tanto te elimina más calor, aún siendo el mismo color de lámina, y esto ya oscila unos 50 euritos más. Ya estaríamos hablando de un coche de 3 puertas 160 euros, un monovolumen 230 euros, un 5 puertas unos 160 euros. En ese precio se mueve un poquito
mire,
el tintado de luna.
Póngame un ejemplo concreto. El coche de moda, el Formentor, por ejemplo, el Cupra Formentor, sí. que viene de origen con los sí. cristales traseros tintados. Pero
sí, viene
le pongo mi caso, lo que decía, una mascota, porque claro, sí. yo la edad de transportar bebés ya la tengo sí. convalidada de hace tiempo.
Vale.
Una mascota, ¿qué me costaría colocar las láminas estas en el Cupra Formentor, por ejemplo?
Mira, te comento, en el Cupra Formentor, en el nuevo, una lámina con 7 años de garantía, ahora mismo te está saliendo por 190 euros, IVA incluido, donde nosotros te hacemos un certificado de homologación para pasar ITV,
sí.
que tú en ITV no tienes que pagar nada, y en cada cristal llevas un sello de homologación, aparte un certificado por escrito, con su número de bastidor, matrícula y el modelo. Entonces, con una gama de 7 años de garantía, te estaría saliendo unos 190 euros. Si pasamos a una lámina nanocerámica, estamos hablando de unos 240 euros aproximadamente.
Muy bien. ¿Y cuánto tiempo tardáis en hacer esta operación?
Nosotros, te digo la verdad, somos 5 operarios trabajando y aproximadamente en un Formentor estoy tardando 1 hora y media.
¿Una hora y media? Caramba.
Sí. También es parte del éxito, ¿no? Porque
claro.
realmente dentro de que buscamos que salga lo más perfecto posible un vehículo, intentamos que sea rápido, incluso tengo una sala de espera que, bueno, ahora con el COVID lo tengo un poco restringido, pero es verdad que viene el cliente, se va a tomar un café o se queda aquí en la sala de espera con su tele, su sofá, y en una horita, horita y cuarto intentamos tener vehículos. Un coche 3 puertas más pequeñito, estamos tardando unos 35 o 40 minutos, sí.
La aplicación de esta técnica,
¿sí?
tenéis láminas para otras cosas que no son del mundo de la automoción. Creo que embarcaciones, edificios, tiendas, naves industriales.
Así es. Nosotros en el año 2008 abrimos la segunda, digamos, empresa, que es Fastfin Windows SL, donde nosotros nos dedicamos a lo que es el mundo arquitectónico. Trabajamos con el Ayuntamiento de Barcelona y con muchos hoteles porque trabajamos, sigue siendo un poliéster como el del coche, pero ya son unos 80 tipos de colores de lámina, donde trabajamos láminas para hoteles, edificios, naves industriales, para quitar calor y lo que hablaba recién, ¿no? Con el tema de los aire acondicionados, muchas veces intentar reducir gastos energéticos poniendo láminas de protección solar, como tú dices, tanto en una casa, en un hotel, en un edificio, como en embarcaciones. Trabajamos con yates, barcos, trabajamos con un MV92 aquí en Barcelona, en los puertos de aquí de la zona, montamos láminas tanto por calor como por otro lado, porque claro, en los barcos normalmente suele haber cosas de mucho valor
claro.
y se deterioran muy rápido con el sol, por lo tanto ponemos lámina de protección solar en embarcaciones también.
Pues doncs ja ho sabeu, fastfilms.com, allà trobareu en aquesta web tota la informació sobre aquestes diferents aplicacions de les llàmines de protecció solar que us ofereixen els professionals de Fastfilm del seu tintat de llunes. Aplicacions que ara, de cara al bon temps, Quan el sol apreta més, és quan són més necessàries. Don Fernando Small, gracias por acompañarnos. Ha sido un placer y sobre todo aprender tantas cosas que desconocíamos absolutamente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Josep. Y aquí estamos para lo que necesite, igual que a todos los oyentes. Como tú dijiste, en calle Diputación 400. Aquí podemos explicarle, tenemos muestrario para todos los clientes y sacarle de cualquier duda que tengan.
Moltes gràcies, Fernando.
Gràcies a ti.
I a tots vosaltres, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Tornem la pròxima setmana aquí al Cafè del Paddock amb el Joan Villalprat, amb la Maria Serrat, també amb el Sergio Rodríguez i altres convidats al nostre programa per parlar, en aquest cas, del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Per alguns, la perla del calendari del Campionat Mundial de Fórmula 1 que s'ha de disputar justament aquest cap de setmana. Fins aleshores, doncs, gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau! Ladies and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race. RAC més 1 i Xarxa Fort de Catalunya us han ofert Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.